A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
El passat dissabte es va inaugurar a la Fundació Stanfli l'exposició Jacques Villeglé, Els murs tenen la paraula, l'exposició antològica que la Fundació Stanfli dedica a l'artista francès, una de les figures més rellevants en l'univers artístic de la segona meitat del segle XX. L'acte va comptar també amb presència de les autoritats, de la regidora de Cultura Mireia Rossell, també del senyor Rossinyol, o diputat dels diners de la Diputació de Barcelona, de la directora del Consorci del Patrimoni, Vinyet Panyella, a més, òbviament, del matrimoni Stanfli, de Pere i Anna Stanfli, i del crític d'art Daniel Giral, Miracle, que en el seu discurs deia: aquí teniu el que no tenim a Barcelona. Gairebé fent referència precisament al valor d'aquesta exposició d'un artista del qual és aquesta la primera exposició que es fa a Catalunya. El passat divendres, en roda de premsa, es va presentar aquesta exposició de la mà també del que és el seu comissari, d'en Ferran Martínez Sancho. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia de nou, Vicenç. I té 80 i escaig anys molt ben conservats el senyor...
87.
El senyor Villeglé. Una exposició d'un artista no gaire conegut aquí, però que, segons se'ns va explicar, forma part de la història de l'art contemporani. Hi ha dos aspectes en dues sales diferents de l'art de Villeglé. Per una banda, els afiches acerrés, és a dir, els cartells estripats que doncs ocupen, com dèiem, una de les sales. El senyor Villeglé es dedicava primer a París, però després també a altres ciutats, literalment
arrencar
cartells que ja estaven prèviament estripats en cartelleres, en parets públiques, i aleshores doncs fer muntatges a partir d'aquests cartells. Això una. I per una altra banda, els alfabets sociopolítics que ocupen una altra de les sales. Villeglé també va voler aprofitar tipografies doncs de cartells que ja existien a l'època i doncs donar-los un altre aire. I per exemple, doncs la creu gamada o la falç i el martell ocupen part,
o l'estrella de David.
Correcte.
Amb combinacions d'aquelles que no els deixaran indiferents,
que criden molt l'atenció. Per exemple, potser pensant, una de les qüestions més conegudes o més famoses de Villeglé és aquell yes, aquell sí en anglès, formats per
les lletres,
pels símbols del yen, de l'euro
i del
dòlar. Yes.
Una escultura en acer inoxidable situada d'una manera que la llum projecta l'ombra d'aquestes pròpies lletres d'aquest dies a la paret posterior. Això a la sala 3, en la sala contigua al Mercat del Peix.
Per tant, es tracta de la tercera de les exposicions que fa la Fundació Stanfli, després de la bona acollida, de l'èxit que van tenir la de Ro primer, i després també la del Cinetic, que va estar també molts mesos oberta. Aquesta tercera, segons explicava el mateix Pere Stanfli, doncs és important i molt valuosa per ell, ja que fa més de mig segle que coneix a Villeglé, i que de fet Villeglé va ser un dels primers que va impulsar Stanfli a exposar, per tant,
un dels seus padrins a París, ja diria, eh?
I aleshores doncs li ha tornat aquest padrinatge doncs en aquesta exposició que es fa, com dèiem, a Sitges. Com deies, Ferran Martínez Sancho, el comissari de l'exposició, va explicar que és el primer llenguatge específic, forma part del primer llenguatge específic després del dadaisme i del surrealisme. Comença Villeglé amb aquests cartells a partir dels anys 50 i que, sobretot, entre mitjans dels 70 i l'any 2000 ja és el període màxim de producció d'aquesta obra, una obra que la formen cartells ja estripats per la gent del carrer, i per tant l'autoria de l'obra en si seria anònima. Primer hi ha un cartell que a vegades doncs hi ha lletres, hi ha concerts, hi ha exposicions, hi ha reclamacions polítiques, i doncs gent que els ha arrencat, i ell el que ha fet és endur-se'ls a casa i mostrar-ho
amb un nou significat.
Ah, exacte. I a partir d'aquí doncs explica també l'energia que contenen les tipografies, segons explicava Ferran Martínez. amb la pràctica del que va definir com el llenguatge il·legible, perquè clar, com bona part dels cartells estan estripats, tampoc saps exactament què expliquen aquests cartells. Ho pots imaginar alguns dels casos, però no ho saps. També va destacar la importància d'aquesta segona part dels alfabets sociopolítics fets a partir, creats a partir d'aquests alfabets, d'aquests grafits del carrer. Escoltem, si us sembla, doncs un fragment d'aquesta presentació. Introduïa Pere Stanfli, a continuació el comissari feia doncs una miqueta d'anàlisi, de síntesi del que conté aquesta exposició. Escoltem, per tant, Pere Stanfli i Ferran Martínez.
Gràcies també a vosaltres. L'èxit de Cinètic és un gran èxit. I avui inaugurem Jacques Viglet. Ens coneixem des de fa gairebé mig segle i vam començar. Ell em va exposar al Museu de París com un jove artista i ara tinc l'honor de presentar-lo aquí a Sitges amb una retrospectiva amb seves obres. Passo la paraula al Ferran Martínez, que explicarà l'itinerari, i Jacques Viglet us contestarà i totes les preguntes que voleu fer. Ferran?
Gràcies, Pere. Bé, estem davant d'un esdeveniment artístic d'una màxima importància, ja que Jacques Viglet ja forma part de la història de l'art contemporani, sobretot la història de l'art del segle XX, on ell i alguns altres artistes varen desenvolupar potser el primer llenguatge específic després del dadaïsme i del surrealisme, a partir de finals dels anys 50 i principi dels anys 60. Va formar part dels Nouveaux Réalistes a partir de 1960, un grup d'entre 8 i 11 artistes reunits al voltant del crític, de l'importantíssim crític Pierre Restany, entre els quals Yves Klein, Jean Tinguely, més tard Niki de Saint-Phalle, François Dufresne, Raymond Hens, etc. Avui tenim una mostra de la seva obra que abarca des de meitat dels anys 70 fins al 2011, que és l'obra més recent que es presenta en les dues sales de la Fundació Stanfli. En aquesta sala, l'espai 2 de la Fundació, mostra una selecció que ve des de 1900, a principi dels anys 70, fins a l'any 2000, dels seus affiches lacerées, els seus cartells esquinçats. Una sèrie de treballs fets a partir de la recerca i la col·lecció de cartells, i això és molt important tenir-ho present, no estripats per ells, sinó que ells va trobar ja estripats per gent del carrer. Per tant, els autors de reals d'aquestes formes i d'aquestes imatges són autors, una autoria col·lectiva, i sobretot és una autoria anònima, amb la qual cosa ell, ja a partir dels anys 50, replanteja la qüestió de l'autoria, la qüestió de l'autor, posa en qüestió la idea tradicional de l'artista professional, també replanteja l'espai de treball, que ell, diríem, el treu del taller, el treu de l'atelier i el porta al carrer. Però al mateix temps és testimoni d'una situació d'acció-reacció entre la publicitat que invadeix el territori públic per l'interès privat del benefici de l'objecte que es publicita, i la reacció infantil, espontània i racional, però la reacció de tot aquell que, passejant al voltant dels cartells, els esquinça, els intenta destruir-los. Per tant, hi ha un cert vandalisme càndid, si es vol, però que expressa una confrontació entre l'interès econòmic i l'habitant de la societat en uns anys, com he dit, la indústria de consum comença a ocupar d'una manera molt clara els carrers. Immediatament després, a damunt d'això, els cartells polítics, els cartells d'espectacles, els cartells, per tant, d'un contingut social, bé, tot això és el contingut que s'exposa en aquesta sala. I a la sala 3 es fa un recorregut per tota la seva vida artística, deixant al marge els afins de Seré. L'altre gran tema és per ell l'interès, l'energia potencial continguda en les tipografies, en les lletres, en les frases, en les paraules, en el llenguatge escrit, doncs, quan ha estat buidat del seu contingut. Hi ha unes vitrines molt interessants de les seves experiències que ell i el seu amic Raymond Enns anomenaven ultralletristes, per anar més lluny, per donar una volta de cargol al lletrisme d'Isidore Isou, de Guy Debord, de principi dels anys 50. Són les vitrines on hi ha uns documents també objectius, en el sentit de que són frases o paraules fotografiades a través de vidres acanalats que fragmentaven, deformaven les lletres. Finalment, ells acabaven de donar-li visibilitat a quelcom que ja era il·legible a partir d'aquest tractament fotogràfic. Aquesta poètica del llenguatge il·legible, aquesta nova vida d'un llenguatge fragmentat, deformat, que després ell troba a partir de l'any 69 en el que ell anomena els alfabets sociopolítics. Aquests alfabets és una creació personal de totes les lletres de l'alfabet, des de l'A a la Z, a partir de signes trobats també en grafitis del carrer, per tant, grafitis anònims, grafitis fets per algú que no es limita, no es va limitar a escriure una frase de protesta o una frase d'afirmació, sinó que moltes d'aquestes signes estaven modificats. Ell explica sempre el seu descobriment a l'any 69 quan Nixon visita a De Gaulle a París, i tots els carrers de París estaven plens de la frase Nixon go home, de protesta, en un context, no s'ha d'oblidar, molt polititzat, molt ideologitzat, cosa que avui en dia s'intenta diluir, quan en aquells moments això és un document històric i sociològic d'una època fortament ideologitzada. Bé, aquesta descripció que ell va trobar no deia Nixon go home ni deia res sobre Nixon, simplement era la paraula Nixon, però en la que cada lletra estava composada amb uns signes que de seguida us explico. La N amb les tres fletxes del Partit Socialista dels anys 30, la I amb la creu de Lorena, que després el gaullisme va fer el seu emblema, la X, la creu gamada, la O, un cercle amb la creu mediterrània, que van fer seus els moviments d'extrema dreta, com l'Ordre Nouveau, etc. I la N amb les tres fletxes, també que us he esmentat abans. Aleshores va trobar-se que no calia dir res més, només incorporant, construint la paraula Nixon amb tots aquests elements que es vinculen a l'extrema dreta en un moment determinat, doncs ja n'hi havia prou. I aleshores va anar col·leccionant i composant aquests alfabets geopolítics amb els quals després ell està fent fins a l'actualitat i continua fent el que diuen els seus grafismes, que són textos propis o aliens d'escriptors, artistes, als quals ell té una especial lligam, textos que moltes vegades són difícils de desxifrar, que tenen un contingut social, un contingut polític o religiós o econòmic, diríem aquestes quatre bandes del quadrat, el contingut social, el contingut polític, el contingut econòmic financer, el contingut religiós, estan present en aquests textos, que jo els emmarco entre el que podríem dir la reflexió d'una banda i la profecia per una altra. Finalment, també es presenten tres escultures, dues de les quals, en gran format, estan fetes amb lletres del seu alfabet, com si haguessin sortit de la paret, haguessin agafat volum, haguessin agafat una tercera dimensió i entressin en l'espai de l'espectador. La primera es diu Yes, que veureu que estan fets amb els símbols del yen, de la E de l'euro i de la S del dòlar. Podríem dir les tres grans monedes que, per tant, tota aquesta arrogància de les finances que s'autoafirma en aquest Yes. I art també en signes de tipus religiós. No vull oblidar la seva primera obra, feta en filferro, trobada a les platges de Saint Malo l'any 47, just quan havia acabat dos anys abans de la Segona Guerra Mundial, i ell, passejant amb el seu amic Raimonens, va trobar uns restes de filferro dels materials de les defenses, dels combats, dels desembarcaments de la Segona Guerra Mundial, va agafar aquest filferro i va composar pràcticament, sense tocar-los massa, aquesta escultura que aquí veiem.